Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I ara no sabem si en el cas de guanyem, bé, segurament els és igual, no, però si toqués l'oposició, doncs mira, tocaria l'oposició. Xavier Salmerón, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Si es mana, es mana, i si no, no passa res.
Exacte, nosaltres sempre ho hem dit. Nosaltres estem en govern perquè creiem en que podem aplicar les nostres polítiques i per això vam arribar a aquest acord de govern que encara existeix i l'estem realitzant, però si evidentment no podem aplicar les nostres polítiques, doncs no passarà res, ens canviem de bàndol i anirem a l'oposició sense cap tipus de problema.
I tan tranquils.
I tan tranquils, evidentment.
Què està passant aquests dies? I com ho contempla Guanyem des de la seva posició?
Aquests dies i mesos, jo crec, perquè ja es va, des de la investidura, d'alguna manera, hi ha aquell juny, que ja sembla que faci molt, però tampoc no fa tant, Hi ha aquell clima de tensió polític, d'alguna manera, ja es va veure, i ho hem continuat arrossegant des d'aleshores, perquè jo crec que hi ha uns partits que legítimament pues, es van quedar fora del govern i d'alguna manera pues, s'han sentit una mica doncs, amb aquella espineta d'haver pogut governar i no estar governant, estar a l'oposició. Allò que molta gent diu que l'oposició fa fred, doncs aquella espineta està des del principi i aleshores això realment ha tensionat molt el que és el clima, diguéssim, polític que ens podem trobar als diferents grups municipals. I això s'ha mostrat amb tots els plens municipals, etc. Per tant, ara l'únic que en aquestes últimes setmanes doncs potser hi ha hagut alguns canvis bastant importants, sobretot perquè nosaltres hem presentat els pressupostos. Els pressupostos no deixen de ser la eina política potser més important d'un govern. I aquí hem vist la reacció dels diferents grups municipals, uns que no han volgut ni sentar-se ni seure a parlar, altres que sí i hem pogut arribar a acords, altres que condicionen l'aprovació entre el govern. Bé, i en paral·lel doncs, tenim la moció de censura sobre la taula, que també és una cosa que ve des del primer dia, perquè no, ara des deia, no, és que ara hi ha una proposta de moció de censura, no, és que està des del principi, vull dir, i de fet gràcies a ràdio que teniu els podcasts i podeu escoltar-ho des de les entrevistes de portaveus al setembre, que ja es posava sobre la taula la moció de censura, per tant és una cosa que no ve perquè siguem un mal govern o perquè estiguem gestionant malament l'Ajuntament, senzillament és perquè alguns volen governar.
Apuntem per aquí algunes coses. Creu, Xavier Salmerón, que el govern dialoga més ara que abans?
És que saps que per aquí jo tampoc no està com, bueno, com jo...
Quan dic abans, dic des de l'actual legislatura.
Sí,
si però d'alguna manera quan els que deien bé i es va gairebé exposar públicament en el cas del ple de les ordenances fiscals, aquell prec gairebé unànim de l'oposició fent valer que el govern actuava com si tingués majoria sense tenir-ne, això ha canviat des d'aleshores?
Sí, evidentment, o sigui, nosaltres, i crec que ho vaig dir-ho també clarament, diguem, nosaltres hem comès errades en aquest nivell, però també per la inexperiència de com gestionar la relació també amb els grups de l'oposició. Nosaltres dins del govern pues, també pues, anem intentant consensuar les coses, aleshores a vegades ens tanquem molt i ens costa comunicar-nos amb els altres grups municipals, però això va ser molt principi i després de l'advertiment, diguéssim, o de la crítica constructiva que ens van fer arribar a grups municipals de l'oposició, doncs jo crec que hem canviat, hem millorat, segurament hem de millorar encara més, perquè evidentment sempre es pot millorar, però sí, a la diferència, per exemple, de les ordenances fiscals, doncs potser vam cometre errada de presentar-ho abans d'haver-ho parlat amb els grups municipals de l'oposició i els pressupostos ha sigut tot el contrari. Els pressupostos es van presentar a l'oposició, diguéssim, al novembre, i hem estat 2 mesos i mig abans de fer-los públics. I això significava que volíem treballar-los amb els grups municipals de l'oposició i hem pogut treballar amb els que han volgut sentar-se i parlar.
Qui ha respost millor?
Doncs amb els que de moment hem signat l'acord, que és amb els Comuns, Verds
i amb el Margalló.
Margalló, que des del primer moment va ser fàcil l'entesa. El Partit dels Socialistes també, vull dir, el PSC des del primer moment, igual que amb les ordenances fiscals, s'han assegut a taula, hi havia certes discrepàncies al principi, però hem intentat sempre parlar, trobar la solució. Vull dir, que diria que són els 3 partits polítics en els que hem pogut parlar de pressupostos.
És evident que cadascuna de les assemblees dels partits, quan el Partit dels Socialistes va proposar aquest oferiment a incorporar-se al govern i a tenir una postura proactiva davant dels pressupostos, cadascun dels partits va fer les seves assemblees. En Xavier Salmerón ve de la CUP, i en aquest sentit, no sé si de tots els partits cadascú pot pensar el seu, però si la CUP té la incomoditat més manifesta així d'entrada de poder plantejar una incorporació del govern del Partit dels Socialistes per mort de, bé, ras i curt, pel paper del Partit Socialista en tot el que és el debat del procés.
És evident, però jo sóc representant de Guanyem Sitges i Guanyem Sitges ja vam deixar clar que les decisions eren de l'assemblea de Guanyem Sitges. En aquest sentit, hi ha membres de la CUP, dels Comuns, del Moviment d'Esquerres i gent a títol individual. Per tant, el que pugui dir un partit polític que forma part dins de Guanyem, doncs està bé, o sigui, a títol informatiu, però evidentment la decisió sempre recaurà a l'assemblea de Guanyem Sitges. I l'assemblea de Guanyem Sitges, quan nosaltres els vam plantejar o els vam fer arribar la proposta que ens havia fet d'arribar, ens va demanar al PSC d'entrar a govern, pues va haver un cert debat i majoritàriament va dir d'acord, ens sentem a parlar per explorar aquesta via, però això havia de ser independent, diguéssim, d'aprovar-se els pressupostos, perquè no pot estar una cosa condicionada a l'altra. I així va ser. És veritat que aquesta possibilitat que PSC entri dins del govern és una cosa que nosaltres com a Guanyem ens tensiona, però ens tensiona més que res perquè hi ha una desconfiança, i jo crec que per part del PSC també li passa, és una desconfiança mútua de com ens podem relacionar més enllà de l'àmbit nacional, més enllà de del tema del procés, etc. És el sentit de...
S'està fent... I amb tots els matisos que vulgui, regidor, s'està fent aquí Sitges una certa abstracció del que està passant a l'àmbit nacional, perquè si no difícilment es podrien pensar en determinades combinacions?
És possible, o sigui, nosaltres és que sempre també hem defensat molt que nosaltres estem en un govern perquè volem aplicar el programa, no? I nosaltres, si estem aquí encara i estem governant, és perquè estem aplicant aquest programa que es va traduir en el pla d'actuació municipal, juntament amb, que és un acord que vam aconseguir les tres forces de govern, Esquerra Republicana, Sitges, Grup Independent. Per tant, nosaltres entenem de que, a veure, si un partit ha d'incorporar-se en aquest govern, ha de ser amb aquesta línia, programa, i deixar una mica més de banda més qüestions a nivell nacional, i etc. Després hi ha també certs punts de confiança, que és el que deia, de dir, ostres, el PSC, pues, jo potser...
Ja va dir aquesta frase que tant havíem sentit a Lluís Mercè, programa.
Sí, però és que hi ha... Bueno, em sembla que la gent, a vegades, o amb els que estan intentant negociar una moció de censura i això, només parlen de cadires, de veritat, i nosaltres sempre parlem de programa. I quan hi ha divergències, hi ha diferències, aquesta taula de debat que tenim ara oberta amb el PSC ha de servir per parlar d'aquells punts en el que nosaltres no estem d'acord amb la seva visió i que s'ha demostrat amb el ple, ja sigui per temes de dragatges, ja sigui pel tema del top manta, sigui per altres coses, que hem de parlar-ho i hem de trobar una solució, una consensuada, igual com hem consensuat dins del govern.
Alguna d'aquestes solucions serà difícil trobar-la més o menys ràpidament? I perquè, vaja, ara heu dit platges i no sé si es
volem,
pot trobar.
Avui hi ha un ple extraordinari, sí, veurem quin és el posicionament també del PSC.
Això... Perquè el PSC, quan teníem Luis Miguel García fa sí, quatre dies, assenyalava que ell entenia que davant de la circumstància creada per la tempesta de Glòria i davant el neguit que tenen els concessionaris de platges i moltes famílies que en viuen de la platja, ells entendrien que almenys per aquest any la draga s'hauria d'utilitzar. I és probable que des de Guanyem, diguem-ne que...
Independentment del debat de la draga, nosaltres, aquí tothom ho sap, que per Guanyem Sitges és una línia vermella. Molt vermella. Independentment d'això, d'aquesta línia vermella, és que ens estem precipitant si ara el debat és si hem de portar ja una draga o no. Perquè és que de temporals, a la primavera, normalment, si tothom recorda que a vegades per Setmana Santa arriba un nou temporal de llevant i s'emporta a les platges. Vull dir, ara plantejar una draga que porti sorra ara mateix, quan pot tornar a venir un temporal, per mi això és llançar diners més enllà dels criteris ecologistes.
Una qüestió com aquesta pot aturar la incorporació del PSC al govern?
No, jo crec que... No, vull dir, s'ha de parlar, perquè no hem pogut parlar d'aquest tema encara, diguéssim, amb aquestes taules de debat amb el PSC, vull dir. Però, bueno, serà una de les coses que haurem de parlar, consensuar i veure com ho fem.
En qualsevol cas, per guanyar amb Sitges hi ha la possibilitat que el PSC s'incorpori al govern, ja, sempre i quan hi hagi, òbviament, aquest consens a l'entorn dels objectius del programa.
Sí, cal dir que parlem del PSC perquè són els primers que, a més, públicament es van oferir.
Després ens afegirem, sí, amb Nou Horitzó també hi ha converses, sí, que és l'altre grup polític
valorar,
també.
I vam valorar, fins i tot positivament, perquè si volen governar nosaltres és perquè també entenen que a ells els agrada també poder governar nosaltres i creiem que podem fer un govern municipalista d'esquerres que, aleshores, això es podria arribar a encaixar. Però hi ha altres opcions també, i per nosaltres guanyem Sitges, doncs hi ha altres formacions, ja sigui Nou Horitzó, que també ha mostrat l'interès per governar amb nosaltres, doncs hem d'explorar totes aquestes vies i per això ens hem de seure, parlar tranquil·lament, no precipitar-nos, no prendre una decisió d'entrem o no entrem, perquè per començar, guanyem Sitges, haurem de convèncer molt a la nostra assemblea, o sigui, haurem de convèncer molt a la nostra gent de quina sigui l'opció. Perquè nosaltres des del principi, quan ja vam decidir formar per aquest govern, nosaltres ja marcàvem que amb un govern de 8 regidors, tot i que som 21, ja es podien fer coses, perquè en una legislatura normal, en què tothom volgués fer política, tot i ser un govern en minoria dins del ple, em refereixo, podríem arribar a acords puntuals en diferents formacions polítiques, ja sigui els pressupostos, ordenances, temes d'habitatge, temes de medi ambient, etc. De fet, així va ser l'anterior legislatura, que tot i que havia un acord d'estabilitat amb la CUP, que va arribar a mitjans de legislatura, si no recordo malament, i que tampoc això condicionava res, perquè el govern passat pactava pressupostos...
I del qual, al final, no diré que la CUP, diguem-ne, ho va veure d'una forma molt crítica, perquè la qüestió dels pisos, precisament, i de l'habitatge, no va ser de les que es va acabar consolidant en aquella legislatura.
No, va arribar al final. La proposta de CUP, etc. Però això és independent. Vull dir, el fet es demostra que si hi ha voluntat política, perquè el que estem constatant que des del principi de la legislatura hi ha un partidisme molt concret a l'hora de voler bloquejar absolutament tot en aquest ple municipal. I això és el que sap greu, perquè fins i tot jo recordo el meu discurs en la investidura amb el nomenament de l'alcaldessa, que jo vaig dir que vaig valorar positivament quin és el paper de l'oposició, que l'oposició ha de fiscalitzar el govern, ha de fiscalitzar, portar propostes i arribar a acords, no bloquejar-ho tot per uns interessos partidistes.
Però enteneu que d'alguna manera l'oposició es pugui sentir, per exemple, menys tinguda si en aquesta qüestió dels pisos ho hagis sabut precisament en la presentació a la premsa abans que pugui haver una junta de portaveus?
Perquè és mentida això, Vicenç.
O sigui, és mentida això?
Aquí també cal reflexionar sobre quin és el rat, perquè és el manual de política, i mira que no he estudiat polítiques, però manual polític de com planteja una moció censura, i la moció censura es planteja des d'un principi dient és que aquest govern no dialoga, és que aquest govern no ho està fent bé, que aquest govern no pot aprovar uns pressupostos. Tot això és intentar crear un relat per poder justificar després una moció de censura i de cara a la població dir és que mira, l'hem presentat perquè aquest govern no governa, cosa que és tot el contrari, i crec que hem demostrat que estem governant, que estem presentant propostes noves, que estem pensant en els Sitges del futur, etc, etc. El tema de l'habitatge, l'oposició sabia des de feia temps que hi hauria una junta de portaveus extraordinària per parlar d'habitatge. Però aquella junta de portaveus estava plantejada per arribar i presentar les tres fundacions i que vinguessin les tres fundacions que han de construir aquests habitatges, que expliquin com ho faran i sobretot que els grups municipals puguin preguntar-los a aquestes fundacions els dubtes que puguin generar.
Us referiu a aquestes tres fundacions sense ànim de lucre?
Exacte.
Que són les que gestionaran
l'habitatge. Construiran i gestionaran. I abans de la roda de premsa que nosaltres vam fer, abans, un dia abans, la regidora d'habitatge, Júlia Vigo, va escriure un correu electrònic a tots els regidors i regidores de l'Ajuntament informant que anaven a fer aquesta roda de premsa, que els pisos serien d'aquesta manera, que això li suposaria 0 euros a l'Ajuntament de Sitges. Perquè l'altre dia la Mònica Gallardo va dir que com havíem presentat aquesta proposta sense haver aprovat els pressupostos. És que no té res a veure. Nosaltres estem governant i hem aconseguit que Sitges en 2-3 anys hi hauran 170 habitatges i que l'Ajuntament li suposarà 0 euros. I això és molt important i això ho vam comunicar-ho. Per tant, que els grups municipals de l'oposició diguin que no comptem amb ells per aquestes coses és una fal·làcia.
De tota manera, si algú us pot dir, home, si m'odieu la vigília...
Però
Us dic, si d'alguna forma, encara que molt li comuniquin, si li comuniquen la vigília quan no hi ha, diguem-ne, capacitat per reaccionar davant de res, si es presenta al públic l'endemà i es presenta als mitjans l'endemà, es puguin dir, home, està clar que ens ho veu comunicar, però ens ho veu comunicar a la vigília. Per si pot generar aquesta sensació de dir, compteu en nosaltres, però m'ho dius 8 hores abans però, que ho vagis a presentar a tothom.
Però a mi ens comuniquem, perquè ens expliquen i és una cosa certesa que abans es convocaven anteriors governs, es convocaven rodes de premsa, s'anunciaven coses i els portaveus no estaven ni informats. S'informava les juntes de portaveus, etc. I juntes de portaveus en principi només hi ha una al mes. Per tant, nosaltres ara, de fet, quan s'envia una roda, un comunicat de premsa que ho envia el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sitges, ho envia també als grups municipals. Cal dir que ens ho van demanar, però ho enviem. Abans això no passava. Vull dir, abans els grups municipals, els de l'oposició, s'assabentaven tot quan es publicava a la web de l'Ajuntament. Si ve una roda de premsa, s'assabentaven, o si s'anunciava alguna cosa, s'assabentaven perquè hi havia aquesta nota de premsa. Nosaltres estem dient que abans d'anunciar una cosa, ho estem avisant. Potser hauríem d'haver avisat amb més temps? No ho sé, Vicenç, en aquest sentit. També és lògic que si avisem, entenem que abans de que la gent o els mitjans de comunicació ja estiguin reproduint una informació que el govern encara no ha pogut facilitar, doncs també hem de batllar perquè sigui el govern que tingui la iniciativa comunicativa.
Torno al pragmatisme. En aquest context actual, al govern li interessa tenir majoria?
En aquest context... Pues això és el que...
Vaja, mal que sigui, va dir, escolta'm, si és que hem de patir cada dia, hem de fer alguna cosa per tenir majoria.
Clar, això és el que dins de... Jo no parlo de govern ara, parlo de dins de Guanyem, per exemple, clar, és el que estem valorant nosaltres. O sigui, si nosaltres decidim seure també a parlar amb el PSC és perquè, malauradament, veient aquesta hostilitat per part dels grups municipals tots, potser, de no poder tirar endavant projectes o pressupostos, etc.
Enteneu que us heu de blindar una mica?
Potser sí. Per això ens arribem a plantejar això. Però repeteixo, perquè la nostra proposta inicial sempre era que creiem que en un govern de 8 regidors perfectament es podia governar si tinguéssim una posició constructiva que volgués arribar a certs acords.
D'acord. Sobre la taula hi ha l'oferta del Partit Socialista que s'està valorant i com deia el regidor Salmerón, aquí s'han de construir de nou confiances que en el seu moment es van perdre. En el cas de Nou Horitzó?
Doncs seria el mateix cas en aquest sentit. Jo crec que en els propers hores, dies, ens haurem de tornar a seure amb el regidor Rubí i amb el seu equip i també i parlar com de govern en partit Nou Horitzó. Vull dir, per aquí és molt important que la decisió no... o almenys el govern estem, diguéssim d'alguna manera, conscienciats de que qualsevol incorporació al govern ha de ser de forma consensuada. I per tant, totes les negociacions que estem fent o les taules aquestes de diàleg és entre els 3 partits de govern més el partit possible que vulgui incorporar-se.
I ens queda, òbviament, la proposta que més ha cridat l'atenció les darreres hores, que és l'oferta de Junts per Sitges, Esquerra Republicana, el govern, diguem-li com vulguin, per poder-s'hi incorporar.
Jo crec que aquesta oferta no existeix. Nosaltres, els nostres companys d'Esquerra Republicana, ens diuen que han tingut, evidentment, 2 converses bastant informals. La primera, senzillament, pel que ens van explicar, va ser una mica més d'analitzar la situació, el per què hi havia, entenc, entre aquestes 2 forces polítiques que havien governat juntes i per què hi havia potser males relacions entre aquests partits polítics.
També la CUP seu des de Guanyem? Que hi ha una tensió?
Sí que l'ha sub...
Ho dic perquè hem tingut Manu Rodríguez i ens diu hi ha una tensió entre... Hem tingut Luis Miguel García, hi ha una tensió entre Xavier Salmerón i sense dir obertament que hi ha una qüestió, diguem-ne, personal, hi ha una tensió entre... Gairebé és un... No sé si dir, un anàlisi més o menys compartit per moltes formacions, entre Esquerra i Junts per Sitges o entre les caps de llista d'una formació i una altra, ja...
No, jo descartaria el tema. A nivell personal jo descartaria, perquè jo crec que no estem fent un favor, tant per l'Abreu, tant com per la Mònica Gallardo, de portar aquesta mala relació que tenen els partits a un àmbit molt personal entre elles dues, perquè jo crec que això és un relat que s'ha anat construint
i que
tothom ha donat per vàlid
i que no ho és.
I que no ho és. Si hi ha una mala relació és de potser dels 2 grups municipals que van estar governant junts a l'anterior legislatura i que, evidentment, doncs, tenen divergències de com van estar governant. I això és el que jo percebo en
aquest
sentit.
És a dir, una relació tensa entre dos grups municipals que ara, diguem-ne, es volen tornar d'alguna forma a llimar les tensions, us referiu, eh?
Jo tinc els meus dubtes d'això, perquè jo crec que el que deia, eh? Pel que tinc entès, aquesta proposta de Junts per Sitges d'entrar a govern no ens n'han fet arribar. En tot cas, hi ha hagut unes converses informals amb Esquerra Republicana. A diferència del PSC o Nou Horitzó, que a més ho han dit públicament, vull dir, Junts per Sitges... Sí.
Bé, divendres ho deia públicament la seva cap de llista, que es plantejaria la incorporació.
Pues si fan públicament, doncs també, si fa falta, ens sentem els tres grups municipals de govern i ens sentem en Junts per Sitges a dialogar com estem dialogant amb el Partit Socialista i amb Nou Horitzó. Vull dir, per nosaltres no serà el fet de no parlar o dialogar. El que passa que jo també crec, i em sap molt de greu dir-ho, però crec que això va ser una tàctica del partit de Junts per Sitges una mica la desesperada, perquè potser intuïen que el Partit Socialista entrava a govern, i si el Partit Socialista entra al govern, és allò que deia al principi, per a molts farà molt de fred a l'oposició, perquè molts necessiten governar, formar part d'un govern. I aleshores crec que els que estaven treballant per una moció de censura, perquè això és així i s'ha d'explicar, Junts per Sitges estava treballant una moció de censura conjuntament amb Ciutadans i el Partit Socialista, però vull remarcar aquesta pinça Junts per Sitges Ciutadans, perquè tot i que diguin o intentin maquillar les seves paraules, que han sigut ells els que han tirat endavant aquestes negociacions, són ells, per les informacions que ens han fet arribar tant uns com els altres, són ells els que han estat intentant arribar a un acord, són ells els que van renunciar a que la Mònica fos la persona qui liderés aquesta moció de censura, són ells els que envien a l'anterior alcalde Miquel Fons a trobar-se amb la Vinyet Lluís de Sitges Gupit Demandent per dir-li que anaven a presentar la moció de censura i fer pressió a Sitges Gupit Demandent de dir en quin bàndol voleu estar, amb el govern aquest o amb l'altre govern. Són ells que estan liderant tot això. Que ara diguin que mai han estat negociant o que no plantejaven o que només estan tenint converses és mentida, i això em sap molt de greu, perquè a mi personalment em venen gent que és votant de Convergència o militant de Convergència a preguntar-me si és cert o no és cert, i perquè des del seu partit els envien correus electrònics dient que és mentida, que tot això que estem dient guanyem o el que diu l'ECO és mentida, i a mi em sap molt de greu, perquè aquí hi ha algú que està mentint a la seva gent. Per tant, jo crec que demano una mica de seriositat, diguéssim, a totes les persones.
Esclar, amb aquests antecedents suposo que seria difícil poder plantejar una entesa o una confiança amb Junts per Sitges si formés part d'un govern.
Si Junts per Sitges planteja el govern amb nosaltres, evidentment, doncs ens haurem i parlarem, evidentment, sempre amb el programa a la mà. Jo crec, més enllà de potser això de dir, doncs, la desconfiança també que puguem arribar a tenir perquè ells estaven plantejant una moció de censura, ells precisament amb nosaltres mai han fet l'intent de voler parlar amb nosaltres, tampoc, vull dir, cal dir-ho, guanyem Sitges. Evidentment jo crec que som la formació que molesta a tothom una mica, de fet, per això jo suposo que plantegen una moció de censura, perquè més enllà de discrepàncies amb Esquerra o no, som guanyem Sitges els que estem governant i els que no entenen com nosaltres estem governant. Aleshores, si volen, doncs parlarem, però només parlant ja de programa ja veurem les diferències que n'hi ha entre un partit i l'altre, en molts aspectes, eh? Aleshores, seure, doncs, endavant, vull dir, que no quedi.
Posats a fer hipòtesis, té més possibilitats al PSC d'entrar al govern.
És el que deia també al principi, doncs sembla ser que programàticament doncs estem molt més a prop, excepte aquelles certes línies vermelles que nosaltres també ens posem i ells suposo que també es posaran i que haurem de trobar...
Hi ha menys coses per polir, vaja.
Exacte, vull dir, hi ha menys coses a polir, però evidentment també hem de seguir parlant, eh? Vull dir que encara queda.
Perquè és clar, i això ho hem dit a tots els portaveus, per qui ens escolti, per una banda hi ha un ple dels pressupostos pendent a la rebotiga, que en principi tenia una data no establert oficialment, però sí oficiosament, gairebé assumida per tothom, que era el 27 de gener. i ara de moment no té data. Uns pressupostos que tenen, per altra banda, el suport, només òbviament, de les formacions del govern, sinó de Carme Gasulla i del Margalló. Per tant, quedaria, diguem-ne, trobar un vot a favor per aprovar-se per majoria absoluta i estar tranquils, i si no, la majoria simple, que sempre seria una possibilitat oberta. Això per una banda, però per una altra, per tots aquells que diguin, bé, aquestes converses fins quan poden durar? Perquè el mateix regidor Eduard Terrado ens deia el divendres al matí que intuïa que l'imatge que s'està donant a la ciutadania és una imatge molt trista de tot plegat.
És que és molt trista perquè nosaltres vendem uns pressupostos que s'estan treballant des del mes de novembre, que arribem a un acord amb els comuns, ves, amb el Margalló, amb el Partit Socialista, introduïm molt de les seves propostes, les incorporem dins dels pressupostos. Que hi ha algunes coses a perfilar encara? Sí, però el que no podem, o el que em sorprèn a mi i sobretot a la gent de Guanyem Sitges, és que es condicioni una cosa a l'altra. Vull dir, els pressupostos hem d'aprovar-los, sí, com sigui, perquè la gent, Sitges ho necessita. I després ja veurem si hi ha una incorporació de govern o si hi ha una moció de censura que amb el nou govern gestioni els pressupostos que hem aprovat. Però aquests pressupostos que hem negociat i que hem treballat i que hem parlat són uns pressupostos que, de forma bastant unànime, agraden. Li agrada al PSC perquè ho ha dit públicament, ho ha dit a l'ECO, ho ha dit aquí a Ràdio Maricel, fins i tot a Ciutadans, que diu que els agrada però que no confien en els gestors, en nosaltres. Doncs, si els agrada, permetem-ho, aprovem, fem el ple aquest extraordinari dels pressupostos, aprovem-los inicialment i aleshores després ja veurem què passa, si hi ha incorporacions, si hi ha moció de censura. Però crec que Sitges necessita ara per ara uns pressupostos. I aquest condicionament de jo els aprovo si entro a govern, crec que no és la manera i crec que no és una bona forma de fer política.
En una setmana i mitja ve Carnaval i la setmana de Carnaval tot s'aturarà. El govern es veuria en cor de propiciar un ple extraordinari de pressupostos abans de Carnaval?
Aquesta és la nostra intenció. Vull dir, la nostra intenció és que si hi han d'haver pressupostos 2020 hem d'intentar que sigui abans de Carnaval, perquè després de Carnaval ja haurem perdut gairebé 3 mesos.
Bueno, estarem al marge.
Entre aprovació inicial, aprovació definitiva, estarem aprovant uns pressupostos al final a l'abril, d'alguna manera. Haurem perdut 4 mesos d'or, que després precisament són aquells grups municipals els que potser poden en compte que es queixaran de que no estem executant el pressupost. Però clar, és que arribarà un punt que serà insostenible. Aleshores, nosaltres hem d'intentar, per això també estem, evidentment, que amb els partits parlant per intentar almenys aprovar els pressupostos de forma inicialment.
És a dir, a hores d'ara el que s'està intentant és poder fer el ple de pressupostos abans de Carnaval?
Sí, s'està intentant d'aquesta manera. Sobretot perquè també el Margalló, els Comuns Verds, també ens ho demanen, ens diuen és que, ostres, hem arribat aquí a un acord i que és molt positiu els acords que també han proposat, sobretot per la ciutadania, de veritat, vull dir, aquí tothom ha renunciat a coses, i els Comuns Verds també segurament han renunciat a propostes, el Margalló, tot i que són unes bones propostes, segurament també han renunciat a moltes coses. Aquí tothom ha de renunciar almenys per poder consensuar uns pressupostos que majoritàriament són bons i que millorarà, diguéssim, molts aspectes d'aquesta vila que teníem oblidats.
Com funcionen aquestes empreses sense ànim de lucre que gestionaran els pisos de promoció pública?
Com funcionen?
Perquè tothom ens entengui. Quina manera de funcionar és la d'aquestes empreses que no són estrictament les constructores, pues, o les promotores que tenim?
No són empreses, són fundacions, associacions, doncs ells no poden tenir un benefici que després aquest benefici reparteixi entre els diferents empresaris o els diferents capitals, etc. No, ells el que fan és inverteixen, construeixen i amb els diners dels lloguers, d'alguna manera que amb el període de temps que està determinat, doncs van ingressant, ho repercuteixen en construir més habitatge públic o fer un manteniment dels propis edificis. Aquesta és la voluntat d'aquestes associacions que sorgeixen amb la necessitat, vull dir, al final, que l'administració té uns tempos molt lents. Evidentment que nosaltres tenim encara una pastilla, perquè ens entenguem, i tenim una pastilla d'habitatge públic, que és el concurs d'arquitectura que es va fer i que es va establir, que diguéssim que ordena aquella pastilla una mica. Nosaltres, allò, si volem construir en aquella parcel·la, diguéssim, És que potser ens anem més enllà d'aquesta legislatura, perquè tots els processos administratius, jurídics, legals, etc., entre que ara es fa l'ordenament, s'aprova per ple, la comissió de territori...
O sigui, perquè tothom ens entengui, aquella parcel·la inicial de 72 vivendes...
No, parlo de la parcel·la de que són els 400 habitatges.
D'acord.
Aquella parcel·la de 400 habitatges,
sí,
que és la que es va
fer... La gran parcel·la,
diguem-ne.
Aquella
gran parcel·la, allà s'està fent encara els tràmits i va en els seus tràmits
Entesos.
Lògics i bàsics que té l'administració. Ara.
Entesos. Aquests 70 habitatges que planteja ara l'Ajuntament incorporen aquells 72 de la parcel·la inicial que en el seu dia va ser protagonista de la primera promoció.
Exacte, 170 habitatges són tres parcel·les concretes.
Entre les quals hi ha aquelles dels 72 habitatges.
Exacte, que aquestes són les que podem anar ràpid, que en dos anys podrem donar les claus.
Però el regidor Salmerón fa referència als altres 400 habitatges que encara quedarien per construir.
Clar, o sigui, encara tenim 400 habitatges que encara queden per construir, però que ja anem amb els terminis previstos per l'administració. Que
d'acord.
Primer aprovar per ple, la Comissió de Territori i Generalitat... validar allò, després anar a prendre un de licita d'espai d'arquitectura que faci els edificis, després licita la constructora, tot això és molt lent. Per tant, com això és tan lent aquesta parcel·la, el que ha fet la regidora d'habitatge és, escoltem, tenim tres parcel·les més, anem intentant negociar amb aquestes fundacions a veure si poden construir.
Aquestes fundacions treballen amb el preu taxat de la Generalitat o poden modular el preu?
Treballen aquí també per normatives, treballant amb el preu taxat per la Generalitat. El que està fent la regidora d'habitatge és negociar amb ells perquè el rebaixin. I en principi l'acord que hem arribat amb ells és que ho rebaixaran per sota del preu taxat per la Generalitat. I això és una notícia molt important, perquè estem parlant que al final és possible que amb un habitatge de tres habitacions d'uns 70 metres quadrats amb traster i plaça d'aparcament, potser estem parlant que estem... el lloguer seria de 600 i 150 euros.
D'acord.
Ara mateix, aquest lloguer, al mercat immobiliari de Sitges, amb totes aquestes característiques, no ho trobaríem.
Tres habitacions, pàrquing i traster.
I pàrquing i traster. 650 euros aproximadament. Això és perquè la Júlia està, bueno, la regió d'habitatge està negociant que baixin el preu taxat del que marca la Generalitat.
Hem d'entendre que aquests serien els pisos més grans, no?
Aquests serien els pisos més grans. També és el que va explicar la regió d'habitatge, que... clar, com no s'ha construït habitatge públic en tants anys, i menys encara de lloguer, perquè, sincerament, els pisos assequibles de la Caixa no sé si els podem considerar pisos, diguéssim, socials, clar, hem de determinar cap a qui li construïm aquests habitatges, no? Perquè hi ha molts sectors, hi ha joves, hi ha famílies, hi ha gent gran que també necessita una casa, aleshores, bueno, hem d'acabar de decidir quins són els segments.
Si ens hem posat més o menys en aquests 600-650, el lloguer més baix quin podria ser?
Ara mateix és especular, perquè jo no porto habitatge i si hi ha algun comentari que ens han anat explicant la Júlia, que suposo que avui a la Junta de Portaveus no ens explicaran, però perfectament aniran cap a uns 400 euros.
Enteneu que moltes persones poden assumir aquests 400 euros?
Entenem que majoritàriament molta gent pot assumir-ho, tot i que tenim un conflicte que evidentment que ni amb 400 euros hi hauria molta gent que encara ni així podria accedir en aquests habitatges.
Aquest ha estat un dels temes, però el regidor de Cultura ja ho saben que des de que va començar la legislatura, diguem-ne que se n'ha fet popular per altres que ja estan molt en marxa. Assumpte festivals. S'ha obert ja el concurs públic per un festival de música a l'estiu. Dit d'aquesta forma, diguem-ne que obvia l'assumpte de Jardins de Terramar. Tothom sap també que la part on hi ha l'escenari dels Jardins de Terramar està en un terreny que és privat. Aquesta és una fórmula que condiciona el desenvolupament d'aquest certamen i que, per tant, des de l'Ajuntament es vol cercar alguna altra possibilitat perquè no s'hagi de desenvolupar un certamen sobre un terreny privat?
Exacte. El Festival de Jardins de Terramar, tal com està plantejat ara, ocupa una parcel·la que no és municipal, és una parcel·la d'una persona privada, que evidentment que nosaltres, si s'aposta per aquest espai, doncs, com a Ajuntament de Sitges o fins i tot la persona, l'empresa que vol organitzar-ho, doncs podem arribar a un acord com s'ha fet en aquests últims anys amb el propietari de la parcel·la, sí, cap problema. Però precisament si li diem en general, en un terme general, fes festival de música d'estiu a Sitges, és precisament perquè estem oberts a que si hi ha una proposta millor d'espai, doncs, escolta, hi haurà un diguéssim, una comissió que valorarà la proposta. També et diré que, sincerament, A mi em costa de veure un festival de música d'aquestes característiques en un lloc que no sigui els propis jardins de Terramar. Però...
perquè no deu haver tants espais públics.
Amb aquestes condicions, no hi ha tants espais públics.
Vaja, un solar públic o un espai mínimament, o amb l'encant que poden tenir els jardins de Terramar i que siguin qualificats de públics, vaja.
No hi ha molts, però estem oberts i potser hi ha algú que presenta de forma imaginativa doncs, una proposta millor que no ens esperem i que ningú havia caigut. No
sé. Tot això en paral·lel a la fiscalització de l'actual... de la gestió del festival fins ara.
Tot això en paral·lel, exacte. Cal dir que molta gent diu per què ho he trigat tant en fer aquest concurs i, bueno, i crec que ens hem de remuntar una mica a l'inici. Actualment, quan es va atorgar la llicència d'ocupació perquè l'empresa que feia fins ara el festival, que era Jet Management, doncs organitzés el festival, sota el punt de vista de la intervenció de l'Ajuntament de Sitges, doncs considerava que s'havia fet malament tot el procediment, tant de tal com es va fer el procediment per atorgar-li la llicència, com el procediment d'atorgar-li una subvenció valorada en 150.000 euros, que potser van ser una mica menys, no recordo malament a quin import.
Sí, ens ho va dir el director del 140, festival, no va, 100, no van arribar.
140 i pico mil euros, vull dir, potser van baixar 9.000 euros màxim, no me'n recordo. Aleshores, com a intervenció valora que això es va fer malament, aquí hi ha un control financer que valorarà de forma externa quin és realment el procediment que s'hauria d'haver fet si es considera que es va fer malament i si la subvenció es va donar malament, doncs què passa? Si es va donar bé, doncs valorar si el que justifica el Jet Management és justificable o no. Vull dir, hi ha un seguit de condicionants que a dia d'avui, no sé quin dia estem de febrer ara, a 10 de febrer, encara no tenim aquest informe. Aleshores, què va passar? Clar, va acabar l'edició del 2019, l'empresa Jet Management tenia una concessió per 2 anys sense prorrogar, perquè això també és una cosa que va sortir Jet quan va venir aquí a entrevistar-se, que va dir que podríem haver prorrogat un any més, és mentida. O sigui,
el 2019 era l'últim any?
El 2019 era l'últim any, era improrrogable. I així ho deia l'acord de plec o de junta de govern que es va concedir. Aleshores...
És a dir, que obligadament s'havia de convocar un concurs.
Exacte, obligadament havien de fer un concurs. Què passa? Que nosaltres hem esperat tant perquè ens deia l'empresa Jet Management és que un festival d'aquestes característiques sense una aportació econòmica, una aportació municipal, doncs no es podia desenvolupar. Aleshores, nosaltres sempre dèiem pues que per poder fer una aportació econòmica necessitem saber que intervenció o aquest control financer ens estableixi quin és el mecanisme per poder nosaltres col·laborar-hi econòmicament més enllà de la llicència 2. Per què? Perquè tal com està plantejat el festival, això no és un acte organitzat per l'Ajuntament de Sitges. És una empresa privada que ve aquí, que vol organitzar un festival, i l'Ajuntament de Sitges hi col·labora cedint l'espai públic, i en aquest sentit, pues, econòmicament, hem d'establir-ho mitjançant subvenció, patrocini, el que sigui. O ja, també el que col·labora l'Ajuntament de Sitges és organitzant els concerts del talent local que ho paga el propi Ajuntament de Sitges. Per tant, clar... Nosaltres dèiem, fins que no tinguem aquest control financer no podem establir quin és el mecanisme. I aleshores, ells ens deien, i públicament ho havien dit, de sense aportació econòmica no es pot fer aquest festival. I aleshores nosaltres vam dir, si volem garantir l'edició del 2020, hem de fer-ho d'aquesta manera, sense aportació econòmica. Aleshores, al final, ells al desembre, d'alguna manera, a finals de novembre, van acceptar, van dir, vale, doncs anem a fer el festival 2020...
Sense contemplar l'aportació econòmica.
L'únic que ens demanaven pues, estabilitat, o sigui, més enllà sí. del 2020, un seguit de coses que nosaltres bueno, hem dit, perfecte, presenteu proposta, demaneu la llicència i aleshores nosaltres pues, fem el tràmit normal. Què va passar? Que aquesta sol·licitud de llicència no va arribar fins a mitjans de gener. Què passa? Que triguen un mes i mig, en aquest període que ja surt a la premsa, a la comunicació,
sí.
que l'edició del 2020 no està garantida, no sé què, etc. Què passa? Que hi ha altres empreses que piquen la porta de l'Ajuntament de Sitges de,
ei,
que jo també vull organitzar el festival Jardins de Terramar, que jo també tinc una proposta, etc. Aleshores, nosaltres aquí, quan hi ha altres propostes, hem de garantir un procés neutral, transparent i donant la màxima oportunitat a les empreses que vulguin presentar.
Ràpidament us pregunto, perquè si Jet Management finalment hagués acordat amb l'Ajuntament la celebració del festival aquest any o els que vinguessin, assumint que l'Ajuntament no hi aportaria aquesta subvenció, Això que és, en el seu dia, hagués pogut incórrer en un altre conflicte legal? Pel fet que l'Ajuntament li hagués dit a Jet Management, bé, doncs fes aquest any i fes els que venen i no s'hagués obert
cap...
No,
només podíem... Havíem,
clar, aquest any, concretament?
Amb aquesta fórmula era només podíem garantir 2020 i màxim un segon any.
D'acord,
sense any,
necessitat aleshores d'obrir un concurs, etcètera,
bueno,
etcètera.
El concurs, sempre que tingués, estiguem informats de que hi ha gent que vol organitzar-ho, s'hauria d'haver fet un concurs.
D'acord.
L'únic que és veritat que si al setembre d'alguna manera ja haguéssim pres aquesta decisió, doncs potser tot hagués sigut diferent.
D'acord, però és a dir, en qualsevol cas, ara sí, diguem que legalment parlant les coses s'estan fent com s'haurien de fer.
Exacte, legalment...
Això s'ha de fer així.
S'ha de fer així.
Una altra cosa és que hi hagi temps ara perquè algú pugui fer una programació d'estiu com Déu mana.
Però també diré que aquest procés que s'està fent és el mateix que es va fer fa 3 anys per organitzar el 2018 i 2019. És absolutament el mateix. La diferència és que des d'un inici estem marcant quins són els criteris avaluables i des d'un inici estem marcant que qui és... qui s'encarregarà de l'avaluació, que és una cosa que ens demanava intervenció en el seu informe que va fer. Per tant, i fa 2 anys o 3 anys, quan es va fer aquest procés, també es va fer el mes de març i es va donar la concessió el mes d'abril. Per tant, quan es va programar el Festival Jardins de Terramar el 2018, va ser amb les mateixes dates que ara.
En un minut, al final, serà un procés públic, però acabarà decidint el nou director o directora de la Fundació del Festival o patronat del Festival.
Sí, perquè malauradament doncs, diguéssim, els presidents i els membres del patronat som els
que són.
Som els que som, o sigui, som els representants dels càrrecs electes de l'Ajuntament o els representants de la Generalitat de Catalunya. De totes formes, nosaltres, és com tot, la normativa, havíem de fer-ho d'aquesta manera, doncs nosaltres ens hem adaptat al màxim possible per poder garantir un procés supertransparent. De fet, en les properes setmanes que hi haurà el nomenament del nova directora de la Fundació del Festival de Cinema, nosaltres enviarem a tots els portaveus dels grups municipals de Sitges un informe amb tota la gent que s'ha presentat, que s'han presentat més de 200 persones.
Més de 200 persones?
Més de 200 persones, per què s'han triat aquestes persones i per què no. De les persones que s'han triat, quins han passat l'avaluació psicotècnica que s'ha fet, les entrevistes que s'han realitzat.
No voldria ser del jurat amb 200 persones.
D'aquest informe determinarem quants homes i quantes dones s'han presentat, per veure també a nivell de gènere, que és bastant important, quanta gent de Sitges i de la comarca s'han presentat per també poder-ho valorar. Per tant, hem fet el màxim transparents possibles.
Són les 11 i ens deixem el procés participatiu per Patronat, Casa Bacardí, etc etc.
Mercat Vell,
que ha estat també el tema recurrent. Xavier Salmerón, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins a propera, tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia... al matí amb nosaltres.